Bé, moltes gràcies. La veritat és que ja segur que aquest projecte personalment m'engrescava molt i avui estic especialment satisfet i especialment content i diria que especialment feliç, no? És veritat que volia donar les gràcies a algunes persones importants en relació amb el projecte d'Espai Marítim. Primer en Daniel, l'arquitecte municipal que va redactar el projecte. Després en Joan Riera, gerent d'urbanisme, que ha estat un poc el motor de tota la transformació d'Espai Marítim, i és evident que especialment l'autoritat portuària i en el seu president. Dic això perquè la legislatura anterior vàrem viure unes dinàmiques entre port i ciutat que crec que no eren bones. No eren bones perquè l'autoritat portuària plantejava un municipi dins un municipi. No havia cap tipus de relació entre ciutat-port. No havia aquestes dinàmiques de model de ciutat i model de port vinculades, i és vera que aquesta legislatura, la coordinació entre el port i la ciutat està sent, com a mínim, molt diligent i jo diria que molt bona, no? En el final, jo en el discurs de l'estàndard vaig comentar que en el 2018 començava un any de transformació urbana important dins la ciutat i jo crec que aquest és un gran exemple. Recordar que el Passeig Marítim va ser les primeres autopistes d'Espanya, en 1979, un mal anomenat Passeig Marítim perquè és una autopista de 6 carrils. La veritat és que és una gran barrera entre la ciutat i el port i aquest projecte tenia l'ambició d'alguns objectius. Primer, pacificar, millorar la transició entre el port i la ciutat, renaturalitzar l'espai marítim, molt més arbres i que verdaderament la ciutat d'una vegada per totes i el ciutadà guanyés aquest espai, no? I jo crec que aquest projecte, que és vera que possiblement no hem fet menció de que l'arquitecte guanyador és n'Elies Torres, Elies Torres, gran arquitecte eivissenc de les Illes Balears, gran arquitecte de l'estat espanyol, professional que ha fet les obres del baluard del Príncep, que ha fet les voltes, és evident que que podríem dir que és arquitecte de la ciutat, Premi Nacional d'Arquitectura, o sigui que un projecte amb una solvència d'un professional que verdaderament ha marcat la història recent de l'arquitectura no només a les Illes Balears, sinó també a l'estat espanyol, no? Llavors, és evident que el que comentava en Joan, o sigui, la imatge del port a principi de la legislatura i la projecció a final de la legislatura, jo crec que per la ciutat és un 10, és un 10. Primer, perquè vàrem superar l'amenaça que teníem del macroport des Molinar. Després, perquè amb el projecte del Mollet millorant la transició de la ciutat, quasi quasi poden caminar del Born fins a la mà de forma tranquil·la i preciosa, no? Amb un projecte també de pacificació, d'esponjar arbres, d'esponjar edificis, de posar arbres. I després també és evident que en el final tot el que uneix la façana marítima és aquest passeig marítim, que verdaderament és un passeig marítim que serà un passeig marítim, no? Vull recordar, sé que el tema de la mobilitat és un tema que preocupa i ocupa. Recordar que vàrem quedar, i així ens vàrem comprometre a nivell de plenari, que se faria un estudi de mobilitat previ per veure la viabilitat del projecte. L'estudi de mobilitat ens va dir que l'actual capacitat del passeig marítim pot absorbir bueno, hi ha un carril per sentit, o sigui que amb això estem convençuts i segurs que no significa un retrocés a nivell de mobilitat, ni col·lapse, ni molt manco, simplement ens van fer tres prescripcions a l'estudi de mobilitat, mantenir els tres carrils quan gires a l'esquerra a Andrea Doria, quan gires a la dreta a Monsenyor Palmer i després un tema de freqüència semafòrica pel tema de dic i esport. O sigui que això ja se va incorporar en el projecte, no ha d'haver-hi cap tipus d'alarma, però sobretot jo voldria destacar que en aquest passeig marítim se col·locaran més de 2.100 arbres. I això és una gran notícia per la nostra ciutat i això quasi quasi per jo és un gran titular, no? En qualsevol cas, jo avui crec que és un dia important per a aquesta ciutat. Crec que és una gran intervenció urbana, 90.000 metres quadrats de pacificació, i jo crec que aquest projecte canvia la dinàmica de la ciutat i fa una ciutat molt més humana i molt més per sa gent, i fins i tot ara que estem veient com els creuers molts se concentren dins del centre de la ciutat, aquest projecte també servirà per absorbir creueristes que evidentment es tiraran en un dels millors passeigs marítims d'Europa, sense cap tipus de dubte. Agrair a tothom, també dedicar aquest projecte a alguns incrèduls que pensaven que això no seria possible, i estem aquí amb el president de l'autoritat portuària plantejant que ja tenim el projecte, ara cal desenvolupar-ho, i és evident que abans de que arribin les eleccions aquest projecte ja estarà licitat. Gràcies.
Falta la respuesta de quién paga esto.
Autoridad portuaria, ¿no? El propietario del activo, que es el Estado y está administrado por la autoridad portuaria.
Pero con recursos propios, me refiero a la autoridad portuaria, no se le pedirá dinero al ministerio.
No, es que no, la autoridad portuaria es un paréntesis simplemente para explicativo. Las autoridades portuarias, el sistema portuario español, que está administrado por estas empresas públicas, tienen como requisito la autofinanciación, lo cual nosotros lo cumplimos y evidentemente sale de fondos absolutamente propios, no, ni viene a dinero de Europa ni de un ministerio, sino con los recursos propios.
A diferencia de Aena, la autoridad portuaria reinvierte sus beneficios en la ciudad. Creo que eso es. Yo que he sido consejero de la autoridad portuaria, la verdad es que bueno, el funcionamiento para la ciudad de la autoridad portuaria tiene mucho más responsabilidad social que el aeropuerto, por ejemplo, ¿no?
Quedado claro el calendario, dicen que licitadas antes de que acabe la legislatura actual, pero las obras en sí, para que esto sea una realidad, ¿qué plazo hay? ¿Cuál es el plazo?
Mira, ahora el equipo de Elías Torres y su socio, el Martínez de la Peña, ¿no? Creo. Sí, Martínez de la Peña. Tienen unos 6 meses para hacer el proyecto. Después viene la tramitación, que en cierta manera también hay licencias municipales que tienen que darse. Pongamos otros 6 meses. Y a partir de ahí la licitación y se pueden empezar las obras.
¿Y cuánto tiempo durarán las obras? ¿Cuál es la previsión?
Las obras nunca se ha hablado que duraran más de 6 meses tampoco, porque no es una intervención que tenga que hacer levantar, es decir, es como una redecoración. Es eliminar una parte, poner un pavimento diferente, sembrar los árboles, es decir, no hay una obra muy muy complicada, es sencilla.
¿Podemos decir entonces que a mediados de 2020 podría estar listo?
Que estas cosas usted tiene más experiencia que yo en que le contesta una cosa y después ve que no es así. Es decir, los tiempos administrativos es lo peligroso, no son las obras, porque un constructor puede tener un desvío, pero en el contrato se le penaliza, ya procura que no sea así. La cuestión es la parte administrativa y de licencias. Esto es lo más complejo. Lo más complejo que yo me he encontrado estando en esta empresa pública, pues a diferencia de la empresa privada, es que tiene unos requisitos de confirmación de la legalidad y de la garantía que tiene que tener el ciudadano que se está administrando bien y no arbitrariamente. Una empresa pública pues hace que a veces las otras administraciones que tienen que informar sobre nuestros proyectos pues tienen ritmos diferentes a los que nos gustaría. Pero en principio yo creo que en el año 20 esta obra puede estar acabada.
Em sembla també que hi haurà alguns edificis que tiraran avall. No sé si ho he sentit
Perdona?
bé. Alguns edificis que tiraran avall. No sé què fer.
Ja n'han tirat dos.
Dos de
I
Sant Llonja, també ha dit que se tiren.
mira, el projecte, que és aquell, sabeu que quan ara entrau per anar cap a Estillers o al passeig marítim, hi havia dos edificis que marcaven l'entrada. Un ja s'ha tirat i ara hi ha aquesta plaça, però que ara ens posarem a fer-hi sobre del projecte guanyador. I després hi ha la llonja i el restaurant. Què se farà? Aquí hi ha un requisit previ, que és traslladar Estillers a aquesta zona, al moll d'aquí. Quan els Estillers s'hagin traslladat, se farà l'edifici del Museu Marítim més la nova llonja, però que estirà tot dins del mateix bloc. Quan la llonja ja se pugui traslladar, s'esbocarà el que ara és la llonja. I com quedarà? Pues, home, evidentment, una plaça amb una ensoratòria enmig i a l'esquerra s'accés la visió directa de la mà i de racó dels pescadors, on hi ha el moll de les barques de pesca.
Això és una segona fase o està inclòs dins aquest projecte?
Està inclòs, no? Els projectes passeig marítim és diferent a les d'aquí. Inclús el concurs va ser diferent i els arquitectes que han guanyat i les enginyeries que han guanyat són diferents.
I després també tenia una pregunta de si tirarà endavant també l'aparcament aquest soterrani que se preveia fer de...
Això està aturat ara.
Està aturat i s'aproveu tirar endavant o quines són?
Jo crec que hi ha una necessitat, per lo menos de que a la entrada de Palma hi hagi espai perquè aquests cotxes no se fiquin dins la ciutat. I això és una cosa que nosaltres vàrem entendre i vàrem ser sensibles a que davant la llonja pues, no hi tenia que valor millor que una obra d'aquestes, a pesar que al final el que fèiem era enterrar els cotxes i deixar passatge aquí també. Ho vàrem entendre i això en aquests moments ens estan concentrant en aquestes qüestions i jo crec que pel cicle que vengui després del maig de nou pues ja se plantejarà l'aparcament. Ara, la veritat, l'autoritat portuària entén que pot prestar un bon servei a la ciutat si genera una zona dissuasori d'entrar a la ciutat on se puguin deixar els cotxes. Basta veure les coses que hi ha no en s'estiu ara mateix per entrar a l'espart de la mà que queda tot una pla, però això està de moment està esperant trobar-hi alternatives que puguin ser més viables perquè no hi hagi aquest qüestionament.
Hem parlat moltes vegades de la necessitat de grans aparcaments dissuasoris en aquesta ciutat i és evident que el repte de la mobilitat sostenible és el repte de la següent legislatura, no? Hem parlat molt del projecte de tramvia trambús, però és evident que els pàrquings dissuasoris no han d'estar en el centre de la ciutat, no? No han de fer aquest efecte cridar. És per aquest motiu que sempre que n'he parlat se plantegen dos grans aparcaments dissuasoris a les entrades de la ciutat. Primer, un a la zona de Palau de Congressos, l'edifici de GESA, i després un altre on està ubicat CLH Porto Pi, que s'està fent feines amb aquesta qüestió i sobretot amb el tema del projecte europeu de l'EDUCI. No? A partir d'aquí jo també la reflexió, no?, d'una ciutat més humana i més saludable. Clar, estem parlant d'una gran creu en el sentit de que podran caminar des del Molinar fins a Porto Pi per un passeig per un passeig marítim de qualitat i després també que s'unirà quasi el Born amb el Mollet, no? Vull dir, aquesta transició tan bona i tan saludable i tan de vianant a peu, no? O en bicicleta, i jo crec que això és molt destacable, no? Molt, molt destacable.
No sé si l'Ajuntament ha pensat també, a lo mejor, en declarar el paso marítimo, en vista que va a tener dos carriles por sentido, un carril BAP. Estos, ¿no? Porque si la gente empieza a dejar el coche en doble fila un momentito, se transformarán en un carril, por sentido, eso sí que puede ser un colapso. Y otra cosa también, el ayuntamiento pone, aquí pone, se propone un modelo de toldos y cerramientos de cristales elevables para las terrazas de los bares. No sé si el ayuntamiento tiene va a obligar o tiene alguna intención de hacer una unificación de criterios en lo que serían las terrazas del marítimo.
Sí, cal recordar que aquesta zona és de la ciutat però és propietat d'autoritat portuària, no? Llavors, en primer lloc, si vosaltres vos fixeu a nivell de velocitat d'espai marítim, quan començàvem a entrar pel Porto Pi, la freqüència semafòrica te diu que si vas a 30 km per hora arribes fins al final sense cap tipus de problemes i en tots els semàfors verds. Això és el que passa actualment. A partir d'aquí s'aplicaran a nivell de mobilitat les accions necessàries per tal que els conductors no se puguin aturar en doble fila, evidentment. També t'he de dir que l'estudi de mobilitat que se va fer previ a com anar el projecte, mos deia que en alguns punts d'espai marítim s'hauran de mantenir els tres carrils, eh? Monsenyor Palmer i Andrea Doria. Mm? Després també comentar-te que se canviarà la freqüència semafòrica, encara que va molt més enllà, es projecta en Elies Torres, eh? I plantejar un altre tipus de més semàfors, més passos de zebra. Bé, ja veurem com anirà, jo tampoc conec aquest detall, jo he sabut avui de matí que guanyaven Elies Torres, vull dir que tampoc conec en profunditat el projecte, jo el que sí que conec en profunditat és el projecte que va fer l'Ajuntament de Palma, no? A partir d'aquí és evident que ara mateix estèticament el passeig marítim és un desastre, eh? A nivell de bars, a nivell de tot el que sigui plantejar una unificació estètica, jo crec que guanyarà moltíssim, eh?
Però és que jo crec que tindrà un efecte quan t'hem arreglat l'actuació i hem executat el projecte de en Elies Torres, els mateixos locals que avui en dia cantaran massa, xocaran massa, hi haurà una transformació. S'acabarà induint pues, a una millora de tota l'oferta que hi pugui haver comercial o d'oci. Avui en dia quasi se dilueix, perquè tant estan els locals, estan al mateix nivell, els locals o l'asfalt i l'autopista que ara, no? Quan això sigui una zona jardinada, una zona de passeig, aquest local no hi haurà cap tipus de... no seran coherents. I evidentment, jo crec que induirà que hi hagi un altre tipus d'activitat.
Aquest és un projecte, en definitiva, de revalorització de la ciutat. I m'explic, la ciutat guanya el port, guanyen els veïnats, guanyen els comerciants, guanyen els hotelers. És un projecte on tothom guanya i per això també guanya la ciutat. És per aquest motiu que moltes vegades aquest projecte ha estat polèmic, però ha estat més polèmic en relació en els mitjans que sobretot en els consens que tenien, perquè aquest projecte ha generat un consens aclaparador des de la Federació de Veïnats, des dels col·legis professionals, des dels comerciants d'espai marítim, des de l'Associació Hotelera de Palma, vull dir... Clar, nosaltres tiram endavant un projecte complex i de transformació important perquè la societat civil, tota ella, està d'acord amb aquest projecte. I això que crec que és remarcable i crec que és important dir-ho perquè des del primer moment que començam a treballar en la societat civil comptam amb un consens important, i després, sobretot, quan plantegem ja l'estudi de mobilitat i fent les prescripcions, ja tot queda un projecte veritablement encara i ulls.
Projecte total, pressupost, com
ho dic? 20 milions.
Tens la xifra d'aparcament, si voleu prendre nota. La proposta planteja la supressió de 124 places, que passen de les actuals 307 a 183 entre l'Auditori i l'Avinguda Argentina.
Això és dir, llevant 124...
Llevant 124, passam de 307 a 183. Això implica una reducció del 40%.
Però això dins el passeig marítim, perquè després hi ha l'alternativa de l'aparcament del Marquès de la Zènia i de l'Aigua Dolça. És a dir, que lo qual, això queda compensat.
I després això no afecta el que són les places de càrrega i descàrrega, ni tampoc les places destinades a persones amb mobilitat reduïda.
I de l'Auditori a Porto Pin, la
evolució? No tengo aquesta informació, no sé, no te puedo dar más. I després el que diu, la superfície que s'actua és de 149.000 metres quadrats, 149, 149.000 metres quadrats. Molt bé, i si no tenim més preguntes...
Moltes gràcies.
Aquesta és la proposta que s'havia
de...
Aquesta proposta que s'havia de...
Hi ha un tal Joan Riera que té molt de protagonisme en això.
Para que se va a
l'obra. Va. Això, hi ha les fotos i aquestes...
Un PDF. És un PDF. Aquí tu has arribat, el que hi havia allà.
Vale, vale.
Això i aquesta informació.
Vale, vale, vale. Vale.
Això ho he de dar, tens el pendrive, no?
Vale, vale, aquestes fotos. No?
Que quede claro, es decir, esta es la propuesta, la que tiene que hacer la tramitación para firmar el contrato y este será el equipo que va a tener que hacer el proyecto ya técnico más elaborado, que es el que se lleva a licitar las obras, cuando se habla de cifras, se habla de materiales, se habla mucho más detallado, el que se lleva a la licitación de las obras. ¿Vale?
Opa.